Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel comença Fórmula Lesan.
Lesaneros, formuleros, bon dia. Benvinguts a Fórmula Lesan, un programa que fem al gran Edu Mutante. Molt bon dia, Edu.
Bon dia, Albert.
La Sílvia López.
Molt bon dia.
Sergi San Pedro, com està, Sílvia? El David García, l'Anna Bautista, el Diego Santiago, el nostre tècnic i cuiner, Toni Huguet. Molt bon dia, Toni.
¿Cómo están ustedes?
Doncs molt i molt bé. Amb l'energia verda, amb l'energia que ajuda contra el canvi climàtic, amb l'energia de factor energia que vosaltres podeu tenir a casa. I, a més, amb una trucada i sense paperassa, no us enganyo, amb una sola trucada, podeu estalviar el 12,5% en el rebut de la llum i el 10% en el del gas. 900-850-000, 900-850-000 o factorenergia.cat. Jo vull començar el programa donant-li la raó al gran Edu Mutante, perquè
doncs sí,
l'Edu Mutante em va dir l'altre dia que el Divins, a Llavaneres, al carrer Closens 44, feien el millor estic tartar que ell havia provat.
Sí.
I, home, jo no és que dubtés, perquè a mi el menjar del Divins m'agrada, però jo havia menjat molt bons estic tartars a la meva vida. Molt bons. Doncs clar, vaig haver-ho de provar. I
clar, és que l'estic tartar és un plat complicat,
sí, sí.
I clar, no el pots demanar en qualsevol lloc.
Ha de ser
llocs bons.
Llocs bons, perquè és can crua, ben treballada.
I, clar,
Edu, t'he de donar la raó.
Sí,
ho vaig reconèixer a Instagram i a Twitter, eh?
Sí, sí, ja ho he vist.
És també el millor estic tartar que he menjat. Vull dir, tens raó. Quan un té raó, doncs se li dona i perquè, insisteixo, que jo sóc molt fan de Divins, però dubtava que fos el millor que hauria menjat. Doncs sí, tenies raó, ja
I
està.
He perdut
l'aposta.
Normalment no el demano, o sigui, a no ser que sigui un joc una mica exquisit. Llavors, imagina't el currículum que tindré jo d'estic tartars,
sí, sí,
de llocs on l'he provat, i a mi em va agradar molt. I te'l fan al moment.
Al moment, clar. Divins, al carrer Closens 44,
bo,
al centre de Llavaneres, davant de, bueno, al costat de la farmàcia. I com sempre diem allà, és que pots anar a sopar a 7:45.
Sí.
És fantàstic. Jo m'estava prenent un estic tartar a 7:45 i a les 10 estava allà al llit. És una passada.
Sí.
Us ho recomanem, eh?
De totes formes, tampoc és que tanquin corrents. Sí, a nosaltres ens van deixar...
Sí, home.
Fem la copeta de vi que quedava al final de l'ampolla i pots sortir fora
a
la terrassa.
11.
A dalt tenen un pati que també pots estar allà i estàs ara a la fresca molt bé.
Està molt bé el Divins,
sí,
eh? Us ho prometo, el menjar és espectacular. Bueno, escolta, nens,
què
passa amb el del trànsit?
Eh?
El del trànsit, home!
No, home, però no li digui el del trànsit.
El xaval!
El Bernat.
El Bernat, home, sí.
Bernat Martínez.
Hola, que sóc en Minguella, Bernat, com estàs?
Molt bon dia, Minguella, molt bon dia, formuleros.
Bueno, escolta'm, com va el trànsit, tu, que avui tenim que fer una sèrie d'operacions, una cosa...
On ha d'anar, avui? A Gavà?
Bueno, al final el tema de... Us he de dir que el tema de la Monique no va sortir.
Vaig
presentar la Monique al club.
Ostres.
Cobrava 2.000 euros al mes, el xaval, amb moltes ganes i tal, i m'han dit que no, tu. Això és un desastre, tu.
Era complicat.
Van dir que sí al Boateng, i un xaval amb sentiment com la Monique que volia tornar...
i sí, no l'agafa. No això, això és un desastre. El Júnior i jo li vam portar un disgust ahir.
O
sigui, la Monique vam veure que tenia 49 anys, no?
Sí, sí, sí. Era
normal
del 70.
Normal que no l'agafin. Escolta, 49 anys, però el xaval es cuida, i el xaval...
Jo també,
que vol,
em cuido, però... Home.
I sobretot el sentiment, m'entens? El xaval que s'estima el club, home. Portaràs algun que no s'estimi el club. Aquest s'estima el Barça.
Potser pel Barça bé.
2.000 euros al mes. Tu tampoc era gran cosa, eh?
O sé, quasi ja, eh?
El vam portar en patinet, perquè, clar, si ja pagàvem el taxi i tal, ja no sortia d'operació. I aleshores ens van dir que no.
I el cadet del Barça no el pot allà.
Allò, sí.
Bueno, un desastre, tu. Que no l'han agafat, jo crec que és un gran jugador, encara.
Home, els africans aquests, que són cadets o benjamins i me deixen ja 1,70 m...
Jo crec que la Monique, en realitat, no té 49. Ja tenia 49 quan va venir aquí.
Exacte. Sí, per això.
No? Això ara deu tenir ja 60 i alguna cosa, eh?
Ves els tornejos aquests i veus els negres que fan... Bueno,
més... bueno, seguirem intentant operacions.
Són com jo, amb 10 anys són com jo.
Ara s'està movent i tal, ja t'he dit que estem buscant 36 cases pels Toys, pel Neymar, que torna. Clar.
Bueno, acabo de dir jo, a l'Albert, que diu el contrari, a Twitter.
No, jo no dic el contrari. Jo el que dic és que jo he parlat amb el club i abans deien no rotund a la tornada de Neymar, era un no, no, no i no, i ara reconeixen que si retira la demanda amb el club i el preu és assequible...
Sí,
però... Bueno, podria ser. Però encara cosa... segueixen mantenint que és molt difícil.
Però una altra cosa és ja buscar pis pels Toys.
Bueno, el problema que s'ha de fer és buscar-li el pis als Toys.
Passi de cas.
Jo he anat a Gavà, tinc 36 cases, perquè abans vivien tots junts. Però ara el Neymar vol estar sol i vol els Toys que cadascú tingui la seva casa i tal i que qual. Ara l'he buscat ja els 36 cases.
Però tanta oferta ja, Gavà, de pisos?
Bueno, Gavà, això és el difícil. Tinc el Júnior ara negociant, home.
Bueno,
clar, una cosa és buscar i l'altra trobar.
Però no negocia abans de tenir el jugador aquí? I primer que firmi, perquè si en paraula 36 cases i després no ve...
Clar, per això.
Vamos, després no ve, escolta, què vols que et digui? No tot és perfecte, aquest món.
Però vagi millor a Eurofinques, que segur que tenen alguna promoció.
L'aconsellin a Eurofinques i tal. Escolta, com està el trànsit? Perquè si no, que Tomàs, que ens acapara el temps.
Sí. Anem a fer una ullada, que avui ha sigut un dia força complicat. Ara seguim pendents de dues incidències. Hi ha hagut un accident a la C-17, a Lliçà d'Amunt. Ara ja s'ha obert el carril que estava tallat en el sentit sud, però queden aturades des de Canovelles. I un vehicle avariat a l'autovia 2, a Sant Feliu de Llobregat. També s'han obert els dos carrils que quedaven tallats, però encara queden cues des de Bellvitge. També circula amb dificultats encara la Corona a Barcelona, sobretot a la C58, en els dos sentits de la marxa, també a la P7, entre Mollet i Montmeló, en els dos sentits, i queden dificultats poc habituals d'entrada a la ciutat per la C31 pel Prat de Llobregat. També continuen a venir retencions en els trams habituals de vies com l'autovia A2 de la B23, aquí amb força densitat especialment per enllaçar amb la Diagonal, i també de la C32, i per acabar també segueixen formant-se cues a les dues rondes amb afectacions en els dos sentits de la marxa.
Doncs moltíssimes gràcies, Bernat Martínez.
Estarem pendents de el fitxatge de Neymar amb el Minguella.
Bueno, de moment està complicat, però de moment ja no és un no rotund. Moltes gràcies.
Igualment, una abraçada.
El petó d'Àngel Llàcer, aquí li donem?
Pues mira, hoy el beso va para el hospital de Bellvitge, que han implantado por primera vez en Cataluña un corazón totalmente artificial. Y ha sido a un paciente que se recupera en la unidad de cuidados intensivos. Se trata de un paciente que le faltaban dos ventrílocos y una tensión pulmonar que tenía pues muy elevada. Y bueno, la verdad que es un hito y es histórico esto, porque es la primera vez que pasa aquí en Cataluña. Así que un beso para el hospital de Bellvitge.
Molt bé, doncs el petó del dia per aquest hospital que et fa moltes i moltes coses bones. I si parlem de l'origen de les coses, Sílvia, parlem del croissant.
Doncs sí. És que la veritat, el croissant té una història una mica curiosa, us explico. Es va crear a Viena a l'any 1683 i va ser durant les guerres otomanes. I els seus creadors van ser un grup de forners vienesos d'aquella època. Resulta que una nit, mentre feien el pa per vendre l'endemà, van sentir com els enemics turcs excavaven un túnel sota terra per entrar a la ciutat. En sentir aquest soroll estrany, van donar l'alarma a les autoritats i així van aconseguir guanyar la batalla. Així que després de la derrota turca, el rei de Polònia i Lituània, Joan III Sobieski, va encarregar als forners l'elaboració d'uns panets amb la forma de l'emblema dels turcs, la mitja lluna, i va ser per immortalitzar la seva victòria. O sigui, seria com una cosa així de com ens mengem els nostres enemics. Total, després, poc a poc, el croissant ja es van estenent per la resta d'Europa i quan van arribar a França ja va començar a fer-se amb la pasta de full, o sigui, l'hojaldre.
Correcte. Uh-huh. El croissant com el mengeu vosaltres? Evidentment, primer, diguem, les banyes, no?
Sí,
tallem
ja sí.
Una banya, mullat amb llet o amb llet i cacau o sol?
Sol, sempre sol.
No. És que a mi m'agrada mullar-lo.
Amb la llet i una mica de xocolata.
Sí, oi?
Sí.
Mullat, després comences per aquí, després vas arrencant pel mig i arribes al final al segon quadre, o directament les dues banyes al primer.
Jo el tallo les banyes, al mig també el tallo, llavors començo pel mig i em deixo les banyes pel final.
Què dius?
Les banyes al final de tot.
Sí.
Sí, que és el més bo. Perfecte, era una curiositat,
eh? Només saber com menjàveu el croissant. La Sino de Pedrerol. Avui, aquí o a què hem de criticar?
Exclusiva, tenemos sonido de exclusiva, compañeros. Venga. Tenemos sonido de zapateado. Zapateado tenemos, claqué. Venga. Atención, porque un hombre de Florida del Sur... Había dos opciones, Carolina del Norte o Florida del Sur, en este caso es Florida del Sur. Pensó que había conseguido la ganga de su vida en una subasta online. Una pequeña villa en el noroeste de Spring Lake por solo $9,100. Sin embargo, la realidad era bien distinta, ya que había comprado un trozo de césped. El trozo de césped más caro del mundo. Y esto me lleva a reflexionar que hay mucha tecnología y mucha historia online, pero lo mejor es ir a Eurofincas, a una agencia de confianza. Y ojito ahora en verano con lo que se alquila por internet. Apartamento con vistas. Y luego las vistas son al patio de luces. Casa equipada. Y luego las equipaciones son las que yo te dije. Vale más ir a una agencia y asegurarse antes de lo que se alquila, ver fotos y asegurarte de que no te dejen estafado. Venga.
Firma, longitud de la firma.
Firma. Ahí estamos. Josep Pedrerol.
Es que la ha cambiado. Abans era més curta la firma, ya os lo dic.
Sí.
Oye, una cosa, oye, esto de que nosotros, Coque... Claro, nosotros no vamos de vacaciones, pero nosotros hemos alquilado la caravana, ¿eh? Sí, y no engañamos a nadie, ¿eh? Es una caravana que no se puede mover, porque claro, obviamente está estropeada. Pero la hemos dejado bonita, ¿eh? Le hemos puesto bolitas de Navidad, le hemos puesto un Belén, le hemos puesto de todo para que esté acogedora.
Y guirnaldas.
Bueno, no es la época del año, ¿no?
No es la época.
Y hemos puesto también...
Bueno, pues es que lo que teníamos, no teníamos otra decoración. Teníamos,
no.
Teníamos...
lo que teníamos.
Lo de Navidad y lo hemos puesto. Oye, mejor eso que nada.
Y un geranio que le he quitado a la vieja del segundo.
Dime, si tú llogas una caravana, a més no es pot moure, té decoració nadalenca, jo crec que faran poc negoci. Sí, però el precio que hay en Madrid, escúchame.
Sí, però nosotros tenemos... La caravana tiene ventanas.
Ya, pero si ustedes alquilan la caravana, ¿ustedes dónde duermen? Bueno, esto no lo hemos pensado todavía.
La garita del conserje.
Tendremos que ir a la playa, a algún sitio, a dormir.
Claro, yo tengo una silla con ruedas.
No, pero es que, escuche, no es negocio este. Si ustedes van a alquilar la caravana, luego no tienen dónde dormir...
Bueno, pero así no. En agosto nos sacamos la extra de verano.
Exactamente.
A no ser que me toque la grosa de San Juan.
Doncs ja m'ho diran si lloguen la caravana amb...
Sí, llevo lotería.
Una mantació nadalenca, jo ho dubto, sincerament.
Jo també ho dubto.
Jo llevo lotería de Radio Estel...
Bueno, si encara no toca. Però bueno, se puede comprar con antelación.
Bueno, no sé.
En fi, l'apunt domèstic del dia és l'apunt domèstic número 89 i ens el passa la Cristina Pérez. Parla de les entremaliadures dels nens amb estris domèstics.
Hola, molt bon dia. Avui em sento una mica nostàlgica i vull abocar a través d'aquest apunt domèstic gamberrismos que, sincerament, amb tota innocència vagi per endavant, jo havia fet de petita. I va, segur que algú de vosaltres que escolteu també. Va, digueu-me quin ús heu arribat a fer vosaltres del paper d'alumini, popularment conegut com paper de plata, que no sigui embolicar entrepans. Qui no ha fet boletes com a més grans millor per fer-les servir com a projectil contra el que teníem al costat? Jo sí, i també, atenció, amb unes quantes boles ben apretades, ben compactades, jo havia arribat a fer una pilota per jugar a futbol. També jugava a ser robot. Em posava, per a desesperació dels meus pares, paper d'alumini pels braços, per les cames, i au, ja estava la disfressa feta. I la bronca dels pares també. El que no he fet mai, però mai, és allò de disparar un gra d'arròs dins d'un boli. Més que res, perquè no tenia gaire bufera, no tenia força i encara no la tinc, i el gra es quedava allà, aturat, a mig camí. I vosaltres, què heu fet de tot això? Vinga, va, expliqueu-me obertament que riurem una miqueta a tots. Vinga, moltes abraçades.
Igualment, Cristina, no, el tema del boli i l'arròs sí l'he fet, i també amb paper mullat. Mm-hmm. Una miqueta de paper, el mossegaves, que llavors allò feia fàstic, perquè clar, estava xupat.
Ui.
Però si no hi havia arròs, el tema del boli Bic, havia de ser un boli Bic. Ho heu fet vosaltres, això, també?
Sí, que any rere any quedaven els papers al sostre.
Correcte, perquè clar, si era paper quedava enganxat, si era arròs, doncs mira, quedava pel terra. però en fi. La dada biogràfica del dia ens la porta la Sílvia López, sí, i ens parla de David Bowie.
Doncs sí, us explico. El seu nom complet era David Robert Jones, i quan va llançar el seu primer disc ho va fer sota el nom de David Jones, però al poc temps va decidir canviar de nom a Bowie per evitar ser confós amb David Jones del grup musical Monkees. I des d'aquest primer disc va treure amb només... Des d'aquest primer disc que va treure només amb 17 anyets, fins a l'últim CD Black Star, s'estima que va vendre uns 140 milions d'àlbums musicals arreu del món.
No, va ser un gran revolucionari de l'època.
Sí, la veritat
Bowie
és que sí.
Com, sí, sí, com Lou Reed en aquella època eren influència de molta gent. I a més, ells també tenien influències poètiques. Bueno, en fi, van crear una escola, sobretot Bowie.
Mm-hmm, sí, bueno, un abans i un després, i tant, i tant. Mm-hmm. I us explico una dada curiosa que sobre Bowie, que és que l'any 2000 el govern britànic li va voler atorgar el títol de comandant de l'ordre de l'Imperi Britànic, però ell el va rebutjar dient que era una cosa inútil. Però és que, a més, 3 anys després, en 2003, va rebutjar un altre títol de cavaller anglès, que és encara més important, i li va concedir la pròpia reina d'Anglaterra, i també el va rebutjar i es va quedar tan a gust.
Sí, doncs sí.
Així que...
Almenys va ser notícia. Risto Mejide, ¿de qué ens vol parlar? Uy.
Pues mira, hoy hablo de los colegios de Cataluña, que resulta que los profesores ponen las notas a través de un sistema informático que falla más que una escopeta de feria.
Sí, entonces, sí, hay problemas con eso, ¿eh?
Como este viernes se acaba el curso, muchos profesores están preocupados porque dicen que no llegan, que les va a faltar tiempo, porque, claro, poner todas las notas... Entonces, pues bueno, yo estaba pensando en que si yo fuera profesor, pues vamos, no aprobaba ni suspendía a través de esto, sino, pues yo qué sé, igual según la ropa que llevaban, cómo me hablen, si me traen cosas para comer o si tienen pinta de cantante de hotel, ¿sabes? Pues que se basen en estos criterios que yo creo que son mucho mejores que un sistema informático, la verdad. Así que fuera.
Molt bé, doncs...
I que espavilen los informáticos.
Doncs té raó, perquè si passes tota la vida estudiant, i has de saber les notes, bueno...
Jo suspendia a todos i ala, que vengan a setembre.
No, no, sí, o millor saber les notes al setembre, així no et posen cap professor particular, no?
Sí, sí.
Bueno, estava pensant que igual si ho saps a última hora...
De vegades va bé, també, no?
La cara B d'una notícia ens explica la Sílvia, el titular és un jove deixa sense llum a tot el seu barri.
Doncs sí.
Això ens interessa perquè volem saber què ha passat.
Doncs sí, us explico. És una jove que va decidir celebrar la seva graduació llançant a l'aire uns globus d'heli. I el que podia semblar una cosa innocent va acabar provocant una caiguda generalitzada en la xarxa elèctrica d'un barri de Sant Antoni, a Texas. Es veu que quan la noia va deixar en aquests globus van xocar amb uns cables d'alta tensió i, segons sembla, van produir una enorme explosió que va provocar una fallada en tota la xarxa. I va deixar a tots els veïns del barri sense llum durant tota una nit. Per sort es va poder arreglar ràpid, però la família de la noia ha hagut de demanar disculpes als milers de persones que es van quedar sense llum.
Sí, està el vídeo, a internet. El podeu buscar. Jo l'he vist.
Sí, sí, no, quin desastre.
Si us quedeu sense llum, vosaltres, què feu? Espelmes o llanterna del mòbil? Perquè això ha canviat.
Jo me'n vaig a dormir.
Jo espelmes, a més m'agrada.
Sí, vull algun dir, dia sí. D'espelmes, jo quan era petit, jo he estudiat nits senceres amb espelmes, perquè això m'ha passat, eh?
Sí.
Dies d'examen i haver d'estudiar amb espelmes, sí, per què no?
Home, això té mèrit,
no
perquè...
recordo mai.
Jo entenc que ara la gent té llanterna del mòbil i no sé, igual que ha substituït els matxeros, els concerts, que abans, quan hi havia una cançó bonica, tothom, no?
Sí.
Agafava el matxero i amb el foc feies així com una coreografia, ara ho fas amb els mòbils, no?
Bueno, a mi el que m'ha passat...
Igual el mòbil també està substituint en alguns casos les espelmes, dic jo.
Clar, però si se'n va la llum i no tens gaire bateria, tampoc el pots utilitzar.
Clar,
perquè això m'ha passat a mi.
Quan s'acabi la bateria s'ha acabat també la llanterna del mòbil. En fi, bona reflexió. Sílvia.
Sí, que al final espelmes.
I la Clàudia Buil, que ens planteja, com sempre, una enquesta per fer-nos pensar. Així que endavant, Clàudia, molt bon dia.
Bon dia. La pregunta d'avui és: què preferiries, ser ric i caure malament a tothom o ser pobre i caure bé a tothom?
Molt difícil, perquè la idea de ser rica és molt atractiva, però penso que tots aquests diners, sense poder compartir-ho amb ningú, no val la pena.
La cosa clara.
Vale. Yo prefiero ser rico y caerle mal a todo el mundo, porque por mucho que digan, el dinero es el dinero.
Serme chula. Pues prefiero ser rica y no tener amigos, porque si caigo bien, igual me pueden dejar dinero, pero si caigo mal y tengo dinero, pues no.
¿Qué dice usted?
Prefereixo ser pobre, però caure bé tothom, perquè encara que no tingui diners, tindré un munt de cases per poder dormir.
Esto se lo has dicho tu médico.
Pues yo preferiría ser rico y caer mal a todo el mundo, porque aunque le caiga mal a todo el mundo, pues yo tengo seguridad económica para el resto de mi vida.
Me siento seguro.
Pues yo preferiría ser rica aunque le caiga mal a todo el mundo. A mí la gente me da igual, oye. Ande yo caliente y que se ríe la gente. Que me dejen tranquila.
¿A mí qué me importa? ¡Déjame en paz!
Yo preferiría ser rico. Me da igual caer mal a todo el mundo. Tengo mi riqueza. ¿Para qué quiero algo más?
¡Claro, claro!
Molt bé, moltíssimes gràcies, Clàudia. I tenim el David García per explicar-nos el safareig, evidentment, la filla de la Pantoja, la Isa Pantoja. Què passa amb ella, David?
Pues se ve que quiere seguir, buenos días, Albert, buenos y compañía, días. Los pasos de su madre. O sea, le ha confesado a la propia madre en la visita que le ha hecho allí en la isla, que sí. Fue pasado jueves, pues que va a sacar un single. O sea, hasta allí llega el atrevimiento de sí, Isa Pantoja.
La hija va a sacar un single, ¿eh?
Ya de hermano.
Pues si no sabe hablar.
Kiko Rivera ya está, digamos, encarrilado en el mundo de la música con su cosa de DJ.
Encarrilado.
Sí, bueno. Pero bueno, por decirlo así.
No, pero el tío gana pasta con los
bueno, ahí está, ¿eh? Ahí está, se vive de ello, vaya. Y después Isa Pantoja pues también quiere... Ha grabado un single, se lo ha confesado a su madre en la isla y lo aseguró su novio Asraf. Para los medios de comunicación y bueno, pues ahora resulta que toda la familia...
¿Y qué pasa con canta, Fran Rivera, canta. Que dice que Isabel Pantoja no le da las cosas de su padre, que está muy enfadado con ella?
Bueno, es la novedad de siempre, ¿no? Pues el hijo de Paquirri reclama las cosas de su padre, que yo lo veo bien, que yo veo un fallo ahí por parte de Pantoja, que yo si pudiese y tuviese suficiente confianza se lo diría.
Pues es la cantora y lo puedes decir.
Incluso yo tuve un pequeño percance en Twitter que me bloqueó una vez Fran Rivera por opinar sobre ese tema.
Ah, ¿te bloqueó a ti?
Me bloqueó a mí.
Por estar al lado de la Pantoja, claro.
Sí, por decir que siempre aprovechaban los momentos que ella estaba un poco destacando para sacar el tema, pero bueno.
Que ¿te bloqueó?
Me bloqueó directamente. Pero bueno, sí, yo creo que sería de razón que si su hijo Kiko, que no creo que lo vaya a utilizar, pues que vaya a mano de los toreros, como en este caso Cayetano y Fran. Pero bueno.
Muy bien, pues Boris, ya tenemos en marcha una nueva artista, Isa Pantoja.
Pues sí, la verdad es que esta chica, pues bueno, quería ser influencer y al mismo tiempo también se está sacando la carrera, pero al final la cabra tira al monte.
Sí, sí. Al final,
hasta yo voy a sacar un
aunque
single.
Cante como una castaña por el morbo, los primeros bolos los tendrá. Claro, y algún deluxe sí. Se
claro,
se también.
Pero bueno, también hay programas musicales que pueden arreglar la voz.
Es que gana siempre. Si va mucha gente, perfecto, porque gana dinero. Si va poca y le tiran huevos, se hace un deluxe.
Claro.
Y aún gana más.
Y bueno, encima le tiran huevos y llega a casa y cena gratis, porque claro, se hace una tortilla.
Correcto. Escolta'm, de seguida estarem amb la meva bona amiga Enriqueta, de seguida, gràcies, David. Però abans un acudit, Matías Prats.
Efectivamente, vamos con el chistecito. Dice, ¿te has puesto la crema reafirmante? Sí, 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 sí.
Com riu en Pedrerol. Li ha agradat, li ha encantat aquest acudit. I una curiositat, la Sílvia López va estar prenent la seva ampolleta típica. Ai, què veu prendre? Què veu prendre amb el YouTube?
Ahir, un afrodisiac...
Pots explicar lo de la teva amiga, primer?
Lo de la meva amiga?
Anem al per feina, que tenim poc temps. L'afrodisiac, com era?
Sí, un rosadet.
Bueno, nos tomamos...
Sí, es que molt bo, la veritat.
Sílvia tiene una amiga que se piensa que en este programa hay un sudamericano.
O sigui, es veu prendre un afrodisiac rosat, que és el que...
Con que se toma los vinos del Máscara Majara.
Clar que sí, l'afrodisiac que podeu comprar a les botigues Wine Palace. Podeu seguir @almáscaramajara directament al Pirata del Bierzo a Instagram i ell us pot aconsellar restaurants, bons vins, però de debò que ara el rosat fresquet del Máscara Majara és una meravella. I mentre preniu aquest rosat, de què et va parlar el senyor YouTube?
Doncs em va explicar la història d'una cerdita que es diu Lulú, que va ser una cerdita Lulú. molt valent. Molt valenta, sí.
La porqueta Lulú.
La porqueta
Vamos
Lulú.
Vamos a escuchar este audio.
Escuchem l'audio, escuchem.
En 1998, una cerdita llamada Lulú salvó la vida de su dueña gracias a que corrió hasta la carretera más cercana a pedir ayuda urgentemente. Eso sí que suena de película, ¿no? La historia cuenta que la dueña de la cerdita estaba tirada en el suelo sufriendo de un ataque al corazón. Cuando Lulú vio a su dueña en esa condición, en lugar de quedarse quieta sin hacer nada, como haría cualquier cerdo, comprendió que algo andaba mal. Así que se las arregló para salir corriendo hacia la carretera en busca de ayuda. ¿Sabes qué hizo para llamar la atención de las personas? Acostarse a mitad de la calle para que algún carro se detuviera, a pesar de que eso podría costarle su propia vida. Lo mejor es que su plan funcionó a la perfección. A los pocos segundos, una persona que iba en su vehículo se detuvo para apartar a la cerdita, pero lo que ella hizo fue guiar a ese hombre hasta el sitio donde estaba su dueño. Para no hacerte más larga esta historia, la mujer fue salvada gracias a la rápida reacción de Lulú. Increíble, ¿verdad? Como ya te imaginas, gallinas. La historia de la cerdita fue publicada en varios medios y hasta la invitaron a programas importantes de la televisión como el show de Oprah. Y aunque no pude encontrar demasiada información sobre lo que pasó con ella después de su heroica acción, estoy seguro que su historia es una de las más curiosas que vas a escuchar.
¡Es una historia curiosa!
Per cert, Edith, escuchem l'audio, evidentment, en una broma, que sí, que s'ho pren tot en sèrio, eh? Escolta'm, un acudit de sobre el teló. Sí, no lo explica Minguito, nuestro gran amigo de la serie.
Porque como ya no salgo, pues vengo aquí, se abre el telón y se ve a la Silvia mirándose en un espejo y reconociéndose. ¿Cómo se llama la película?
Silvia mirándose en un espejo y reconociéndose.
¿Cómo se llama?
¿Título?
Yo soy esa.
Yo soy esa. Le han llegado a vaquerizo, eh? Una cita célebre, Silvia.
Sí, avui us porto un proverbi àrab i diu així: la primera vegada que m'enganyis serà culpa teva, la segona serà culpa meva.
Doncs tota la raó del món. I la paraula del dia, com sempre, ens l'apropa la Clàudia Buil amb els seus exemples. Clàudia, quina és aquesta paraula imprescindible pel dia d'avui?
Bon dia. La paraula d'avui és garrota, que significa pastanaga. Llavors, doncs pots dir, encara que menjo moltes garrotes, la meva vista no millora.
Garrota, una forma de dir pastanaga. I la pastanaga crua és saníssima. Enriqueta, bon dia, buenos días.
Muy buenos días, Albert. Oh, eso
se, oye, eso se puede comer, ¿verdad?, con el plan 1-2-3, porque con el plan 2-3 se puede comer, que no son batidos.
Claro que sí que se puede comer.
Bueno, pues, claro, oye, si sí te has propuesto quitarte de 6 a 8 kilos en solo 3 semanas y con un vientre más plano, la clave es el plan 1-2-3, y Enriqueta nos va a contar cómo hacerlo, así que adelante.
Albert, el truco para adelgazar sin dietas es hacer el plan 1-2-3 Detox. En solo 3 semanas lucirás tu nuevo bañador este verano, porque bajarás de peso más rápido y fácil de lo que te imaginas. No son batidos. Sigues comiendo, perdiendo peso de forma natural y rapidísimo.
Y realizado por médicos y laboratorios Loeor. En solo 3 semanas lucirás tu nuevo tipo. La primera semana son los sobres de piña, que limpian, hacen una limpieza, ¿no?
Efectivamente, eliminamos la retención de líquidos, depuramos toxinas y nos deshinchamos.
¿Ahí perdemos qué, 3 kilitos?
Podemos hasta 3, sí.
Hasta 3, ¿eh? La segunda semana con los sobres de naranja te renuevan la flora.
Sí, drenamos esos michelines, esa barriguita, desaparecen y bajamos ya más de 2 tallas de cintura.
Y la tercera semana son las cápsulas captagrasas de origen marino.
Efectivamente, que son saciantes, que nos ayudan a eliminar y a bloquear la grasa localizada más resistente. Y terminarás las 3 semanas con 6 o 8 kilos de menos, más un vientre plano, apto para todos. Lo recibes en tu casa, sin gastos de envío, y con el plan 1-2-3 Detox, que adelgazarás y que vas a controlar tus niveles de azúcar y colesterol, porque es apto para todos, incluso personas celíacas, diabéticas y deportistas. E importantísimo, Albert, con registro sanitario y estándar farmacéutico. Así que llámame al teléfono 93-249-2300, porque de regalo, Albert...
De regalo que tenemos, pues gratis el tratamiento drena, más el tratamiento lipo, más el podómetro, ¿eh?, con tu plan 1-2-3. Y el teléfono 93-249-2300. Has de llamar ahora de nuestra parte, ¿eh? Con registro sanitario, sin efecto rebote. Repito, 93-249-2300. Yo lo ha probado Andy, mi mejor amigo, lo ha probado un montón de gente de mi entorno. Seguro, garantizado, si no, yo no me mojo. Vais a perder de 6 a 8 kilos en 3 semanas y más de 2 tallas.
Claro que sí, pero es que además lo que vas a conseguir es mantenerlo bajo. El plan 1-2-3 Detox es económico, está compuesto de plantas medicinales sin efectos secundarios y al ver que lo pueden recibir sin gastos de envío mañana mismo, ¿eh? Y repetimos, por ser oyente de Radio Estel, de parte tuya, al ver de regalo el tratamiento drena más lipo más el podómetro. Y bueno, vamos a adelgazar de 6 a 8 kilos garantizado.
Muy bien, pues llamando ahora mismo al 93-249-2300, que de regalo tenéis el tratamiento drena más el lipo más el podómetro gratis, llamando de nuestra parte ya ahora mismo al 93-249-2300. Enriqueta, muchísimas gracias y hasta mañana.
Hasta mañana. Un beso muy fuerte, Albert. Adeu.
Un beso enorme. Tenim una curiositat animal, Sílvia.
Sí.
Els mosquits, temuts a l'estiu, sobretot.
Exacte,
però
sí.
Però que tenen curiositats que hauríem de saber.
Com comentàvem l'altre dia, no?, amb la transmissió de malalties com el xingungunya, aquest. Pues,
sí,
bueno.
Calla, que estem tots amb una por aquí.
Pues encara més perquè us haig de dir que els mosquits són causants d'unes 750.000 morts arreu del món a l'any.
750.000 morts
a l'any. Sí, sí, és moltíssim. No, però és que a més, no sé si sabíeu que només piquen les femelles, Els mascles s'alimenten de nèctar i suc de plantes. I quan piquen, també és interessant saber que ho fan amb 6 mini agulletes, encara que només sembli que ho fan amb una. Dos d'aquestes agulletes tenen com unes dents per perforar la pell, altres dos per mantenir la pell separada i una altra per detectar els vasos sanguinis i, per últim, la sisena per succionar la sang.
Molt bé. Doncs curiositats del món dels mosquits. I quan són les 10 del matí, nosaltres, és tradició a Fórmula Lesany, i a més ens encanta saludar la Mercè Raga.
Què tal?
Bon dia, Mercè.
Bon dia, Albert, com estàs?
Què ens apropa l'actualitat de la jornada i aquesta actualitat per on passa?
Mira, per un estudi, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra escalen posicions en el rànquing universitari QS que avalua els centres universitaris d'arreu del món. Perquè us pugueu fer una idea, la Universitat de Barcelona, l'UB, puja una posició respecte a l'any passat i se situa com la primera universitat espanyola al lloc 165. L'Autònoma passa del lloc 193 al 188 i la Pompeu Fabra s'enfila de la posició 298 a la 285. De les 27 universitats espanyoles que apareixen en aquest rànquing, la UB, la UAP són les dues més ben posicionades. Canviem de qüestió radicalment. L'actualitat avui també passa per aquesta búsqueda, i és que es busquen el germà de la menor morta a Mataró perquè estem per la seva integritat física. La mare del jove ha denunciat la desaparició del seu fill, que no es considera sospitós de l'homicidi de la seva germana. I en clau política, us destaquem que Carles Puigdemont i la plana major del PDeCAT aborden la confluència amb Junts per Catalunya. Un dels fronts més urgents que manté obert el president a l'exili és la necessitat d'organitzar l'espai independentista que lidera. D'altra banda, encara en relació amb el camp Carles Puigdemont, l'expresident ha confirmat la seva presència el dia 2 de juliol a la Constitució del Parlament Europeu a Estrasburg. Ahir, en una roda de premsa, va assegurar que recorrerà al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per poder assumir el mandat com a eurodiputat. I mentrestant a Madrid es van tancant els serrells dels governs de la comunitat i també de la ciutat. Enmig d'aquests moviments, l'Ajuntament madrileny ha retirat les pancartes contra la violència masclista dels districtes de Madrid. Ciutadans, per la seva banda, ha volgut remarcar que els districtes que dirigeix sí que mantenen aquests cartells. I, per cert, YouTube ha tancat el canal de Vox per denúncies d'infracció de drets d'autor. El partit d'ultradreta havia denunciat prèviament el tancament del seu canal sense cap explicació. I una darrera notícia, Albert, avui fa 10 anys de la mort de Vicenç Ferrer, un home d'acció obsessionat a treballar per aquells que més ho necessiten. Va marxar a l'Índia l'any 1952 com a missioner i va ser membre de la Companyia de Jesús, de la qual va sortir l'any 1970. Fins aquí la informació.
Gràcies, Mercè.
A vosaltres.
Que tinguis molt bon dia, eh?
Igualment.
I nosaltres ens aturarem, farem una petita pausa per escoltar savis consells i després arriba l'espai de l'Agència Catalana de Consum. I a 11:15 tornem amb més Fórmula Lesan. Així que tots atents a Ràdio Estel.
Mira, Enriqueta, ayer me probé el bañador y por lo menos 4 o 5 kilos me sobran. Supongo que igual que a mí, hay más de una amiga y más de un amigo que le ocurre lo mismo. ¿Tenemos la solución?
Tenemos solución. Con el plan 123 Express perderás esos 5 kilos y está garantizado. Si estás harta o estás harto de probarlo todo y no adelgazas, te estoy hablando de un producto natural. No son batidos, comes de todo, realizado por médicos, definitivo y sin efecto rebote.
¿Me estás hablando de plantas medicinales y de que solo en 3 semanas podemos conseguirlo?
Sí. Primera semana, sobres de limpieza, eliminas volumen. Segunda semana, sobres de fibra, te renuevas. Y la tercera semana, cápsulas, quemas grasas y control de peso.
¿Y crees que podemos perder la grasa localizada y además volumen?
Sí, pero no vas a perder masa muscular. Llámame ya al 93-249-2300 y recíbelo sin gastos de envío para que empieces ya a lucir cuerpo. Es apto además para deportistas, celíacos y diabéticos. Y este mes te regalo el té detox para eliminar toxinas. Gratis te viene con el plan 123.
Vamos a probar. 93-249-2300. Adiós kilos. Bienvenido verano.
Soy Diego Díez, responsable de los establecimientos de La Dietética. Si os gusta el mundo de la medicina natural y las plantas medicinales, os invito a que me sigáis en Fórmula Lesan, aquí en Radio Estel.
Per més informació de La Dietètica, truca al telèfon 93 451 66 26, 93 451 66 26 o ladietéticabarcelona.com. La
Anar al dentista és més comú del que pensem. Però a la Clínica Goa trobes l'entorn que necessites per sentir-te segur i en confiança. Una comunicació des de l'empatia i amb l'atenció merescuda serà essencial perquè et sentis que estàs en bones mans. I per als pacients que així ho desitgin, podem aplicar la sedació endovenosa de la mà dels nostres anestesistes i en les mateixes instal·lacions de la Clínica Goa. Durant tot el procediment dental, vostè estarà adormit, sense ser conscient de les sensacions desagradables. T'esperem a la Gran Via de les Corts Catalanes 620, 5è primera, Clínica Goa. Truca'ns i demana cita al 93 343 66 41. 93 343 66 41. Clínica Goa. I comença a gaudir de nou del teu somriure.
Vols vendre el teu habitatge o vols posar en venda la teva propietat? Si el que vols és vendre, posa't ràpidament en contacte amb Eurofinques, eurofinques.es o trucant al 93 476 49 69. L'equip de Ramon Riera Torroba, CEO d'Eurofinques i president de FIAPSI Europa, t'ho posaran fàcil. Entra a eurofinques.es o truca al 93 476 49 69. El mateix si vols comprar o llogar habitatge. Vols provar 14 tipus d'hamburguesa diferents? Carn de vedella, pollastre, conill, bou, guaiú, porc senglar, xai i varietats vegetarianes i veganes i 7 tipus de pa diferents? A Vilassar de Mar tenim la nostra burger, Charlotte's, molt a prop de l'estació de tren, al camí ral número 11. Telèfon per reserves 93 855 28 92. La millor burger del Maresme, Charlotte's. Paraula d'Albert Lesant, al camí ral número 11, telèfon 93 855 28 92.
¿Estás endeudado? ¿Te reclaman deudas? ¿Te están embargando? ¿Sabes que puedes cancelar tus deudas con la Ley de la Segunda Oportunidad? Acógete a la Ley de la Segunda Oportunidad con Repara tu Deuda. 100% de éxito en todos sus casos gracias a nuestros abogados. Infórmate gratis en reparatudeuda.es. Repara tu Deuda conseguirá el perdón de tus deudas por ley. Teléfono 900-831-652. 900-831-652.
Divins es un local pequeñito, con encanto, en el centro de Llamaneras. Divins es una tienda gourmet donde podréis encontrar embutidos, quesos, las mejores conservas, vinos de todas las regiones, carnes, ostras, todo con una calidad excepcional. Pero Divins también tiene una zona de degustación donde podréis probar platos sencillos pero nada fáciles de encontrar. Tuétano, stick tartar, angulas, burratas trufadas. Prueba los ahumados, el foie o el salmón con vodka de remolacha. En la calle Closens 44 de Llamaneras, muy cerca de la farmacia. Reservas al 93-172-8964. Divins.
Radio Estel.
Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres parlarem sobre qüestions i dubtes sobre la declaració de renta. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles la destinada als professionals del sector, un premi a la millor pràctica en la cura de persones, i també el Premi Especial a la Innovació en el Sector Sociosanitari. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945 65 85.
Ràdio Estel. Fórmula Estel, l'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
9 minuts que passen de les 10 del matí.
Mireu, comença l'estiu, s'acosta l'època de vacances i segur, segur que molts de vosaltres esteu planificant un viatge o alguna escapada per a aquests dies de lleure i de descans. Com sempre que fem qualsevol contractació, és important que coneguem els nostres drets com a consumidors i consumidores i per això en els propers minuts demanarem consell, com sempre, a la directora de l'Agència Catalana del Consum, la senyora Bet Abad. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Per començar, quins consells generals ens pot donar per evitar problemes on surt si estem organitzant algun viatge?
Doncs bé, Joan, són consells molt bàsics i elementals, però necessaris. Primer de tot, ens hem d'informar molt bé dels requisits i les condicions o característiques del viatge i el lloc on volem anar. Uh-huh. A què m'estic referint? Doncs els visats, el passaport, el clima, la categoria de l'hotel, etc. Això són les característiques del viatge. Cal que ens informem. En segon lloc, si volem anar a l'estranger, abans també ens hem d'informar si hi ha l'assistència sanitària que tenim contractada ens cobrirà el país de destí. Per tant, tema d'assistència sanitària. Hem de dir que si viatgem als països de la Unió Europea, abans de marxar, sempre podem sol·licitar la targeta sanitària europea perquè aquesta targeta ens permet l'assistència sanitària a la sanitat pública del país d'aquell, de l'estat membre de la Unió. Mm-hmm. També ens hem d'informar del telèfon i l'adreça de l'ambaixada del consulat perquè si tenim algun problema podem trucar o ens podem adreçar. Si contractem el viatge amb una agència de viatges, també és aconsellable que portem el telèfon de l'agència de viatges perquè si hi ha algun problema amb el vol o amb l'hotel, uh-huh, puguem contactar doncs, amb l'agència perquè ens resolguin el problema. I finalment recordar que la publicitat és vinculant. Això què vol dir? Que és necessari guardar els catàlegs i els fullets informatius perquè si després volem fer una reclamació, això ens servirà de prova per fer la reclamació en el cas que el contingut no es correspongui amb l'oferta.
Tot això, si estem organitzant un viatge, ara bé, com ens deia aquests darrers punts, si decidim contractar amb una agència de viatges, què més hauríem de tenir en compte?
Doncs mira, en primer lloc, jo sempre, l'important és la informació, mm-hmm. Per tant, cal demanar informació sobre les diverses ofertes. Igual que faríem a la compra d'un producte o un servei, comparem ofertes, doncs en aquest cas aconsellem fer el mateix. No us quedeu amb el primer pack, compareu ofertes. En segon lloc, com he comentat, els catàlegs editats per les agències no poden contenir mai publicitat falsa o enganyosa. Mm-hmm. Com he dit, la publicitat és vinculant. Per tant, cal guardar-ho perquè si no es correspon, sempre podem reclamar a través d'aquesta publicitat, perquè la publicitat falsa o enganyosa, evidentment, és sancionable per part de l'Agència Catalana del Consum. També ens haurem d'assegurar de quins són els serveis que inclou el preu. Quan tu contractes un pack, doncs has de saber si inclou els viatges d'avió, les taxes de l'aeroport, els trasllats entre l'aeroport i l'hotel, els àpats, les excursions... És a dir, hem de tenir informació de tot.
De com anirà tot
plegat, tot. Evidentment, llegim molt bé el contracte abans de signar-lo. No només per les agències de viatge, per qualsevol contracte, sí. Però ara estem parlant d'agència de viatges, doncs en aquest cas també. I demanem còpia de tots els pagaments que fem en compte. Sempre. Llegim bé el contracte i demanem còpia dels pagaments que fem en compte. Uh-huh. I sempre és una garantia anar amb una agència que estigui o una empresa que estigui adherida, evidentment, al sistema arbitral de consum, perquè d'alguna manera et facilita la via de la mediació o l'arbitratge en l'hora de resoldre els conflictes i, evidentment, et dona més transparència i qualitat en la prestació dels seus serveis.
Normalment, senyora Abad, les agències de viatges demanen una quantitat com a dipòsit en el moment de fer la reserva. Ens poden exigir el pagament d'aquesta paga i senyal?
Sí. Aviam, efectivament, te les poden demanar. Ara bé, les agències de viatges ens poden demanar fins al 40%, al màxim, del 40% de l'import total del viatge en concepte de dipòsit o paga senyal. Però com tota la vida hi ha excepcions, i també hi ha una excepció que és en el cas que el proveïdor, perquè generalment les agències de viatges treballen amb proveïdors, uh-huh, poden haver proveïdors que demanin el pagament total anticipat. No és comú que passi això. Lo normal és que et demanin el 40%. Per això nosaltres aconsellem que demanem sempre per escrit totes les condicions del contracte i les llegim molt bé. Per què? Perquè si fem pagaments per avançats, tu avances uns diners, no? Uns euros. Ens han de lliurar un rebut, i en aquest rebut, o un document, i en aquest rebut s'ha de fer constar les quantitats pagades, però també els conceptes. És a dir, no val un contracte o un rebut que digui val per tants mil euros. No, no. Ha de quedar especificat tots els conceptes.
Cada cosa el que val, eh?
Cada cosa, o sigui, el bitllet d'avió, el guia, l'hotel, els serveis extres, tot ha de quedar especificat. També l'agència ens ha d'informar de les condicions que s'aplicaran en el cas de que cancel·lem un viatge. I això també, per això, recomanem molt, abans de signar, que ho llegim, perquè en les condicions també han de quedar fixades en el contracte. Perquè, clar, nosaltres hem de saber si en el cas de cancel·lació les despeses d'anul·lació les haurem d'assumir nosaltres o si hi ha penalitzacions. Per tant, recomanació, llegim sempre molt bé les clàusules de qualsevol contracte i en aquest cas també abans de signar-ho.
A més, cada cop és més habitual fer reserves d'allotjaments turístics per internet. Què hem de saber en aquest cas i quines precaucions hauríem de prendre?
Doncs, com sempre estem aconsellant en el cas de quan comprem productes o serveis per pàgines internet, en aquest cas també, és primordial contractar només aquelles pàgines que ens donguin seguretat i confiança, és a dir, portals segurs i la nostra confiança. Què ens dona seguretat i confiança? Doncs poder comparar o preguntar a amics, familiars, parents, o mirar els likes que hi ha en les pàgines per saber si aquella pàgina o aquella agència és bona o no. Per tant, tenir en compte l'opinió dels altres usuaris abans de contractar una agència via internet. També ens hem d'assegurar que el portal web, com l'empresa o el propietari de l'allotjament, ens ofereix vies de comunicació.
Mm-hmm. És important
doncs, que hi hagi l'adreça, el telèfon, el correu electrònic. Sembla de ser un dit comú, però
a vegades no ho és, eh?
Ens trobem que t'ho contractem i vols fer una reclamació o una consulta, llavors no trobes o un link on poder consultar o un telèfon on poder trucar. Mm-hmm. Això és important. També, com hem repetit abans, revisem molt bé les condicions de la contractació que ens indiquen a la mateixa pàgina. És a dir, el que exigim en un document en paper, doncs també ho hem d'exigir en un document via internet. Per tant, hem de pagar per avançat una part o total de l'estada? Això ha de quedar concretat. Quina penalització s'aplica en cas de cancel·lació? També t'ho han de dir. I quines són les característiques dels allotjaments i dels serveis que tu estàs contractant? És a dir, el fet de que estigui en una pàgina web ha de tenir els mateixos requisits i condicions que amb un document amb suport paper. I un consell que també estem donant darrerament a les nostres webs de l'Agència Catalana del Consum, què cal saber per evitar estafes, que cada cop ens hi podem trobar amb situacions d'estafes. Doncs, en primer lloc, desconfiem si trobem ofertes que estan molt, molt, molt per sota del preu habitual de mercat.
Allò màgic no existeix.
No existeix, eh? Pessetes a 4 duros, no. No fem mai gestions ni pagaments fora del portal web. Què vol dir això? Tu fas el contracte per via web i el pagament et diu, bueno, quedem al bar de la cantonada. No. El pagament s'ha de fer en via web, mai fora del portal de via web. I exigim sempre, evidentment, un contracte o un justificant tant de la contractació com de tots els pagaments que hem realitzat. Mm. Perquè això és indispensable a l'hora de poder reclamar si és un engany, però denunciar davant del cos de Mossos d'Esquadra si és una estafa.
Ara que em parlava de la contractació dels bitllets de transport per internet fa anys que es va generalitzar per la comoditat, suposo, per la rapidesa també que ofereix aquest sistema. Quins drets tenim en el cas de la contractació electrònica?
Mira, en el cas de la contractació en línia o contractació electrònica de serveis d'allotjament i serveis de transport, no disposem del dret de desistiment. Te'n recordes el dret de desistiment, que és tota compra feta a distància, tens 14 dies per retornar? Pues això és una excepció, en aquest cas és una excepció, i per tant no disposem del dret de desistiment que ens permet cancel·lar el contracte en un termini mínim de 14 dies naturals. Per tant, recordem que el preu dels bitllets ha de ser total i tancat. O sigui, quan comprem un bitllet, ha de ser el preu total. No s'hi val de ara pago una part i llavors et apareixen unes taxes. Tu has de pagar el preu total, i en aquest preu total ha de quedar reflectit cada un dels seus conceptes. I, a més, recordar que està prohibit cobrar pel concepte d'emissió del bitllet. Abans no era així, però ara hi ha una normativa que inclús el preu d'emissió del bitllet està inclòs en el preu total. No et poden cobrar per un cantó i després l'emissió del preu del bitllet per un altre.
Per un altre, eh?
Val? En el cas específic dels bitllets d'avió, recomanacions que fem i que espero que tothom les porti a terme per evitar després ensurts.
Agafem paper i bolígraf.
Exacte. Doncs consultem les condicions que estableix la companyia aèria pel que fa a l'equipatge que es vulgui facturar. Perquè mirem, llavors hem de mirar molt el bitllet, si el bitllet ja inclou l'equipatge facturat fins a un límit de pes o s'ha de pagar a part. Perquè l'import pot variar segons el número de maletes i pes. O sigui que hem de saber molt bé, que sembla tonteria, però a vegades fem les maletes i no...
Normalment ens passem,
no, exacte, no atinem, passa de 20 quilos, no passa de 20 quilos. No hi ha, per què? Perquè no hi ha cap norma que determini el pes màxim que podem dur en l'equipatge facturat. Per tant, ens hem d'informar. Normalment les companyies fixen un pes màxim de 20 quilos. Però pot haver-hi companyies, com que és de lliure mercat, pot haver-hi companyies que posin 20 quilos, altres 25, però altres 15. Per tant, ens hem d'informar.
Un pes màxim de 20 quilos, com abans ens deia, no hi ha una norma que determini aquest pes màxim. Si jo em porto 30, però la companyia diu que el màxim és 20...
Llavors hauries de pagar la diferència dels 20 als 30.
Però podré pujar-ho, eh?
Exacte. El que et diu és... la companyia t'ha de dir, amb el preu del bitllet d'avió...
Et ve això.
T'inclou una facturació d'una maleta d'un màxim de 20 quilos. Fins a 20 quilos... tot està inclòs. Si, com que això t'ho han de posar quan fas la compra del bitllet, i per això diem, informem-se molt bé, llegim molt bé totes les condicions, si la teva maleta fa 25 quilos, aquests 5 quilos de diferència t'ho poden cobrar. És un extra. Aquí sí que no hi ha una normativa específica, però sí que és cert que la majoria de companyies aèries, el preu màxim, el pes màxim que fixen és de 20 quilos.
D'aquests 20 quilos,
I el que dèiem, si superen el pes màxim de la companyia, ens poden cobrar, evidentment, la quantitat d'accés, i per això és important, i aconsellem que mirem molt bé les condicions i que això hi consti. I també parem molta atenció als serveis optatius que poden fer incrementar el preu del bitllet. Quins són aquests serveis optatius? Doncs, la tria del seient. Tu pots demanar estar a les primeres files. Una assegurança, que a vegades també, quan fas la compra de bitllet via electrònica, t'ho diu, vols assegurança o no vols assegurança. L'embarcament prioritari, això també suposa un extra. O la possibilitat de fer canvis de data. Això també et suposa un extra. És a dir, totes aquestes condicions, abans de contractar, ens ho hem de llegir bé, i quan les acceptem, és que les hem acceptat. I tinguem, evidentment, en compte les indicacions de la companyia aèria pel que fa en el check-in en línia. I això també és important. A partir de la data en la que ho podem fer, hi ha companyies que només ho pots fer 48 hores abans, o hi ha companyies que t'ho deixen fer 15 dies abans. Ens hem d'informar també adequadament.
Precisament, un dels serveis addicionals que molts consumidors es plantegen contractar quan fan un viatge són les assegurances. Quines són les recomanacions que fa en aquest sentit l'Agència Catalana del Consum?
Doncs mira, Joan, les mateixes recomanacions que estem fent per qualsevol contractació, i evidentment la contractació d'assegurança, evidentment també. Per tant, abans de contractar, revisem les assegurances que ja tenim i comprovar si ens ofereixen una cobertura pel tipus de viatge que estem fent, perquè potser tenim ja assegurances personals contractades i aquestes assegurances ja ens cobreixen.
Ja ho cobreix, això,
I pot ser que no, per tant, mirem-ho. Si no fos el cas i, per tant, necessitem contractar una, volem contractar una assegurança nova per aquest viatge que volem fer, evidentment, també ens hem d'informar de les diverses ofertes disponibles que hi ha al mercat. Comparar i triar l'assegurança que més s'adequï a les nostres necessitats en funció del destí i també del viatge que volem fer. No és el mateix anar a París que anar a Nairobi. Recordem també que la pòlissa és el document que demostra l'existència d'aquest contracte i d'assegurança. Per tant, l'hem d'exigir sempre si després podem fer reclamacions. És el document que nosaltres ens assegura com a prova a l'hora de fer reclamacions. La pòlissa és important. I també ens hem d'assegurar que l'assegurança cobreix els supòsits concrets pels quals hem contractat aquesta assegurança. Per tant, reitero, consell, cal revisar molt bé totes les condicions, per tant, llegim molt bé totes les condicions.
I encara una altra contractació freqüent durant les vacances és el lloguer d'un cotxe per poder-nos moure amb més llibertat. Quins aspectes són bàsics a l'hora de llogar un cotxe?
Sí, perquè déu-n'hi-do el lloguer de cotxes, eh?
Sí?
Déu-n'hi-do, sí. Aconsellem, com ho hem estat fent fins ara, comparar tots els preus, val? Perquè hi ha moltes empreses que actualment ja presten aquests serveis i, per tant, podem tenir moltes ofertes i com que són preus lliures, ens podem trobar doncs, diversitat de preus en aquest cas. Com que poden variar molt d'una empresa a una altra, comparem preus. Comprovem les restriccions del lloguer. I a vegades, quan lloguem, hi ha restriccions. Quines poden ser? Quilometratge. O sigui, tu llogues per un X quilòmetre. Si et passes, hauries de pagar. Aquestes condicions ho hem de saber. L'edat per conduir. Hi ha països que, doncs, que aquí són 18 anys, hi ha altres que poden ser 21. També això ho hem de tenir clar. La zona geogràfica, si està coberta o no. També revisem els conceptes inclosos en el preu i el cost dels extres. Quins són extres? La cadireta infantil, el GPS, la tarifa de retorn del vehicle amb una altra agència, perquè potser pots arribar tard, la teva aquesta està tancada i la deixes amb una altra. Les despeses de neteja, és a dir, totes aquestes condicions les hem de llegir i acceptar. Per tant, llegim atentament el contracte abans de signar-lo, perquè ens estem trobant moltes reclamacions d'aquest tipus i és perquè no s'ha llegit adequadament totes les condicions del contracte.
Si el contracte ho diu i no estàvem d'acord i l'hem signat, ja no podem fer res.
Exacte. Ens hem d'assegurar de la cobertura de l'assegurança, també. Abans de signar el contracte, revisem l'estat del vehicle, que és molt important. Molt important.
Després ve aquell cop que no sabem si ja venia,
hem
no venia.
Hem de revisar l'estat del vehicle. Si tenim cap desperfecte, demanem que consti per escrit en el contracte de lloguer. Val? I recordem que la benzina i les possibles multes van a càrrec del client, mai de l'empresa. I un consell que donem. És preferible sempre retornar el vehicle en hores d'oficina. Si no fos possible... Tenim un problema perquè la companyia, a tu t'interessa que la companyia revisi en quin estat has deixat el vehicle. Si això no fos possible, què aconsellem? Fer una fotografia.
Serveix, com a prova després?
Sí. O sigui, són condicions de sentit comú, però que ens estem donant compte que moltes reclamacions van per aquestes petites, diem, tonteries, perquè no són cap tonteria, perquè això et pot suposar doncs, uns 600 euros per un cantó o 200 per un altre. Per tant, assegurem-nos de tot això que us estic comentant o que us estic aconsellant des de l'Agència Catalana del Consum.
Recordem que avui estem parlant amb la directora de l'Agència Catalana del Consum, la senyora Beth Abad, i estem parlant d'aquests viatges d'estiu que tots ens plantegem ara que arriba la calor, ara que arriben les vacances. Perquè quedi tot ben clar, senyora Abad, deixi'm posar-li a tall d'exemple, per exemple. Imaginem, m'ho invento, imaginem que vull anar a Escòcia, per exemple, i vaig a una agència de viatges. Suposem que jo pago el que em demana l'agència i l'empresa desapareix, no em diu res durant molts mesos. Què faig jo?
Doncs, en primer lloc, posar-te en contacte amb l'empresa, demanant, si suposo jo entenc que tu has fet una paga i senyal, no? Ja has fet un...
Suposem que sí, que hem fet la paga i senyal.
Doncs, i no et diuen, no et responen, un cop has fet la paga i senyal, no et responen. Doncs t'has de posar en contacte amb l'empresa. Si al cap d'un mes l'empresa no et respon a la teva petició, llavors, si el que t'aconsello, en aquest cas concret, a la persona que li passi, doncs que es posi en contacte amb l'Agència Catalana del Consum, perquè nosaltres el que faríem és, en primera instància, fer una mediació, i si aquesta agència de viatges està adherida a la Junta d'Arbitral de l'Arbitratge, un arbitratge, i si no, doncs ja hauries d'anar a la via judicial. Uh-huh. Però en qualsevol cas, tu hauries de reclamar en primera instància a l'empresa, l'empresa té l'obligació, o l'agència de viatges, de respondre't abans d'un mes, si no ho fa, a l'Agència Catalana del Consum, que per això estem, per resoldre els problemes de les persones consumidores davant de situacions de negligència, com és el cas de qualsevol agència de viatges que no et dona resposta a les teves peticions un cop has fet la contractació.
Suposem que sí que s'ha posat en contacte amb mi abans de que acabi el mes, per tant, tot sembla que ha anat bé, i tot i així, jo dubto una mica de si puc aconseguir aquest viatge o no, perquè, clar, m'han posat... dubtes, no? M'han posat els dubtes. Jo puc trucar aquells serveis que he contractat per saber si estan contractats?
Evidentment, és un dret que tu tens com a persona consumidora. Recordem, les persones consumidores tenim uns drets, i el primer dret que tenim és estar informat. Per això l'Agència Catalana del Consum, recentment estan fent una campanya institucional en el sentit de que l'agència està al teu costat per informar-te, per orientar-te i per protegir-te. Uh-huh. Per tant, el primer, que són els drets que tens com a persona consumidora, el primer dret que tens és estar informat. Quan tu estàs contractant un servei, com és aquest cas, o comprant un producte, el primer dret que tens com a persona consumidora és el dret a la informació. Uh-huh. I l'empresa o l'establiment te l'ha de donar, perquè així ho diu la nostra llei de consum, el codi de consum. En el cas de que no ho facis... Per això estem nosaltres, per orientar-te què has de fer en aquests casos i protegir-te en el cas de que tu et sentis indefens o indefensa davant d'una inacció o un agravi que et pugui fer l'agència o l'empresa on tu has contractat. En aquest cas, si parlem d'un viatge, doncs d'un viatge, perquè és un dret que tens com a persona consumidora. I l'empresa o l'establiment té l'obligació de que quan ven un producte o un servei, doncs vendre amb totes les condicions establertes en el codi de consum.
I encara tot i així, ens queda res, ens queda un minutet, però per allargar una mica el cas i que et quedi tot ben clar per als oients que ens estan escoltant. Suposem que ha anat bé el viatge, que jo he aconseguit anar a Escòcia, deia, oi? Sí.
Sí.
Que vaig a Escòcia, tot va perfecte, tots els serveis van bé, però estic a disgust amb el tracte que he rebut anteriorment.
Doncs,
jo puc reclamar alguna cosa?
No, recordem, Joan, que vam fer un programa concret que dèiem què pot fer l'Agència Catalana pel Consum per tu i quines eines o instruments ens dona el Codi de Consum davant per la defensa dels teus drets, no? I vam parlar de queixa, reclamació, denúncia. En aquest cas, en el cas concret que tu dius, no faries una reclamació perquè no estàs demanant una indemnització o una compensació econòmica, però sí que estic a disgust per el tracte que he rebut. Llavors, el que has de fer... I el que jo aconsello, i Catalunya és un país, les persones ens queixem amb veu baixa, però no actuem, que en aquest cas formuleu una queixa en els documents oficials, de queixa, reclamació o denúncia, que està a l'Agència Catalana del Consum, a la nostra web, o a qualsevol UMIC, queixant-te del servei rebut, o la qualitat del servei rebut, o del tracte, com tu dius, rebut, en aquest cas de l'Agència de Viatges, perquè nosaltres agafem constància i la pròpia agència també. Si no ens queixem, l'empresa o l'establiment no ho sap. És un advertiment, i és un advertiment oficial, perquè la queixa es fa amb document oficial. Per tant, tenim constància a l'Agència Catalana del Consum, però també té constància, evidentment, a l'agència de viatges en qüestió. I quan des de l'agència rebem moltes queixes, el que sí activem és el nostre servei d'inspecció i sanció per veure què carai està passant. Això és protegir.
Això és protegir el consumidor sempre. Per més informació podeu consultar el web consum.gencat.cat, busqueu també ConsumCat a Instagram, Twitter o Facebook, o descarregueu l'aplicació mòbil InfoConsum, que va tot molt bé per fer aquests tràmits amb l'Agència Catalana del Consum. Beta Bat, directora de l'Agència...
Joan, digue'm. Tenim una a la web, ui, hem penjat la nova, el nou formulari per fer una queixa,
sí?
Reclamació...
Precisament,
molt més actualitzada, molt més àgil i molt més propera a tots els ciutadans i ciutadanes. Per tant, ja no hi ha excusa per dir, és que no sé com fer-ho.
Doncs ja ho sabeu.
Entreu a la web i serà molt fàcil.
Ja ho sabeu, consum.gencat.cat. Beta Bat, directora de l'Agència Catalana del Consum. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos.
Gràcies, Joan, i bon dia.
Ràdio Estel. A Ràdio Estel, Fórmula Lesant. Cuina improvisada amb Joan Gurguí.
Continuem a Fórmula Lesant i ho fem amb la secció de cuina improvisada amb el Joan Gurguí, que bon ja el dia. Tenim a l'altre costat del telèfon. Joan, bon dia.
Com anem? Tot bé?
Molt bé, ja sabeu que el Joan Gurguí és cuiner freelance que treballa per empreses i marques d'alimentació i per a particulars. I a més té un espai de cuina al Mercat del Ninot on fa classes de cuina, que es diu Cuinem al Ninot. Mm. El podeu trobar al seu Instagram, @joangurguí, i a la web de l'Escola de Cuina del Mercat del Ninot, cuinemalninot.mercatdelninot.com. Avui de què ens parles, Joan?
Avui, bueno, la setmana passada vam comentar que ja començava a fer calor i amb l'Albert vam dir, escolta, parlem de gazpacho, va, que és un clàssic de l'estiu, però
doncs
a vegades
sí.
No se'n parla massa, sí. Perquè és com obvi que el gazpacho el sap fer tothom. I va, farem un gazpacho i parlarem de quins toppings, quines coses a sobre podem posar de manera original per combinar-lo bé, mm-hmm. Sembla.
Molt bé, doncs mira... A més, això es necessita la batedora, no?
Exacte. La teva batedora,
doncs mira,
li anem traient rendiment, ja ho veus.
Agafo paper i bolígraf, perquè sí que jo sóc molt de gazpacho, el que passa que normalment el compro.
Home, per favor, que tens batidora, si lo tienes todo ya.
Ja, però... Bueno, la recepta és per una tassa?
No, la recepta... Fes-ne més i deixa-te-la a la nevera, que et durarà tota la setmaneta.
Sí?
I veuràs com un gotet refrescant de tant en tant.
Però no es posa ranci, això, tants dies?
No, amb l'oli i el vinagre, sí? I l'all, conserva això, que, bueno, conserva bueno. Més que...
Vale,
que
doncs...
Que crema d'estes. Sí,
doncs vinga, per on comencem?
Vinga, va, anem a començar pels tomàquets, que són els protagonistes principals del...
Ah, sí?
Del gazpacho. Sí, mira, calcularem per unes 6 persones, més o menys.
Vale.
Llavors necessitem tomàquets de pera. Dic tomàquets de pera perquè són els que més carn tenen i els que menys aigua tenen.
Uh-huh.
Més, dels frescos, els que són gustosos.
Vale.
Un quilo, ben bé.
Un quilo vale. De tomàquets de pera.
Jo us dic que la recepta clàssica, és que hi ha gent que hi afegeix alguna cosa més o no, però jo us dic la clàssica que porta també, a part del tomàquet de pera, porta pebrot verd, uh-huh. De l'italià, aquell que és allargat.
Sí.
Un pebrot verd petitet, suficient.
Vale.
Després cogombra, també un cogombra, que no sigui molt gran.
Vale.
Un dendall.
Uh-huh. Un.
Oli d'oliva necessitarem uns 50 mil·lilitres, 70 mil·lilitres, més o menys.
Verge extra?
Sí, quan millor sigui, quan més pur sigui, millor.
Vale.
Sí, a mi m'agrada que tingui el saborcillo de l'oli del
clar.
Clar.
Sí. Després, una mica de pa dur que tinguem del dia anterior o dels dies anteriors, farem una rabanadeta que seran uns 40 grams, 50 grams, més o menys.
Vale.
O sigui, puc comprar sí. Una barra de pa, tallar una... No?
Sí.
Un tros i la resta sí. El puc congelar i aquest el deixo fins que es posi dur.
Exacte. Sí. O torres una rebanada de pa i ja està, la torres una mica perquè
s'està aquí, diguem. Clar, ja perquè està. Jo no puc... Clar, compro el pa, però com se'm queda, em sobra, doncs el que faig és el vaig congelant. També s'hi val.
Sí, també en compte.
Vale,
sí,
molt
sí,
bé.
Sí.
Vale. Què més?
Aigua, uns 250 mil·lilitres, que equival més o menys a un got d'aigua.
Uh-huh.
Un got ple, ben ple d'aigua. després sal i vinagre. Vinagre, la meitat d'oli. O sigui, si d'oli tenim uns 50-70 mil·lilitres, doncs de vinagre farem uns 30-35, alguna cosa així, mil·lilitres de vinagre.
Algun vinagre en especial?
A mi m'agrada utilitzar vinagre de Jerez, però hi ha gent que li agrada més el vinagre de poma perquè és més dolcet.
Bueno, de Modena, no?
No, de Modena no. No, de Modena seria molt potent i a més seria mal guanyat, perquè el vinagre dels més cars i no val la pena.
Molt bé. Llavors, què fem amb tot això?
Llavors, tot això és fàcil. Anem a casa l'Edu,
sí?
Li piquem el timbre, li demanem la batidora,
sí?
I posem tota la batidora.
I jo sé que el sofà i aneu fent.
Exacte. No, i aleshores, bàsicament, el que us vull comentar respecte a les verdures és que totes les verdures aniran picadetes al túrmix o a la batidora, ¿vale? Sobretot, hi ha gent que em diu, és que no li poso cogombra perquè se'm repeteix. És que el que se't repeteix del cogombra és la llavor, ¿vale? Mm. El pepino té la llavor aquella, que és el que el nostre estómac no està habituat a digerir. Llavors, quan el nostre estómac no sap digerir, no pot digerir allò, què fa? Pues t'ho torna, bàsicament.
Clar, de totes formes, home...
A la tarda amb el sabor a cogombra, no?
Portant all i pebrot, doncs, bé, tot clar, indica que tinguis una tarda...
Sí, però és veritat que en la mesura en què tu en el cogombra hi treguis la llavor, en el dent d'all hi treguis el germen del dent d'all, i al pebrot no hi posis les llavoretes petites, o sigui, tot ben net de llavors, que és el que realment ens fa repetir tot això, ja veuràs com canvia bastant.
Bueno.
És possible que hi hagi gent que dius, ostres, el pebrot em repeteix igualment. Vale. Doncs no em posis tant o no em posis. Però en la mesura en què nosaltres retirem llavors de tomàquet, o sigui, de la verdura, en aquella major mesura se'ns repetirà. En menor mesura se'ns repetirà.
Vale. Vale. Llavors, això es fica a la batedora i
exacte.
Fins que estigui...
Fins que t'agafi textura de sopa freda.
Vale. No hi ha un temps, no? No sé com funciona.
No. Hauràs de posar-ho fins que vegis que no hi ha cap element que es diferenciï de l'altre.
Vale.
El que passarà és que al final, segurament, tot i així, pues, alguna pell del tomàquet, alguna cosa se't quedarà, però si vols fer molt fi, molt finolis, pues pots colar-ho per un colador.
Vale, o podem no, treure-li la pell al tomàquet?
Podries treure-li la pell, però la pell quan es barreja amb l'oli i demés, li va bé, li dona sabor.
Vale.
Vale? El que passa que a vegades queden restes, o d'alguna pepita, o d'alguna cosa, és per colar-lo i...
En un xino. No.
Bueno, però això és perquè és natural.
Sí.
Molt bé. Exacte. Sí, sí. Molt bé, doncs no sé si vols afegir alguna cosa més del gazpacho.
El que dèiem dels toppings, ¿vale? Perquè a vegades dius, el que vol de gazpacho, no?
Sí, a mi m'agrada.
Jo us vull proposar diverses cosetes a combinar, amb tropezones d'alguna cosa. Els clàssics són les verduretes tallades i el pa torrat o pa fregit, no?
Sí.
Però també podem pujar-hi, per exemple, pernil, bocins de pernil. Uh-huh. Podem posar-hi trossets de síndria o de meló, per exemple, també per reforçar el tema frescor. Podem posar-hi també bacallà. Si us agrada el bacallà esqueixat, per exemple, a mi m'agrada moltíssim. Trossets petits, bocinets petits de bacallà, m'agraden molt, també. Bueno, aquí hi ha cadascú, inclús una mica de pesto, quatre gotetes de pesto per sobre, per exemple, també, salsa pesto, o alfàbrega picada, com veieu. Vale? Però el divertit és anar canviant, també. Ara el fas amb pernil, ara el fas amb bacallà, ara el fas amb fruita, i vas canviant.
Molt bé.
Que tenim tot un estiu per davant.
Sí. Escolta, i aquesta setmana a la biquineria tenim xupitos de gazpacho mentre esperes el biquini?
No tenim xupitos de gazpacho, però tenim nou biquini efímer. Un nou biquini efímer que portarà salmó marinat, que el marinem nosaltres mateixos,
molt bé.
Carbassó, ibrí, i va amb una espuma d'eneldo, una espuma de net molt refrescant. Ara que és estiu, fem uns biquinis una mica més lleugerets.
Doncs ja sabeu, podreu trobar la biquineria al mercat del Ninot, al carrer Mallorca 135, més o menys a la sortida de Villarroel, estaria més a prop, no?, la biquineria.
Sí, exacte.
I si voleu aportar-vos alguna classe de cuina de les que fa el mercat del Ninot, doncs... podeu entrar a cuinemelninot.mercatdelninot.com i allà tindreu tota la informació.
Allà estem.
Molt bé, Joan, doncs moltes gràcies. I
gràcies a vosaltres.
Bé, a veure si m'animo aquesta setmana i...
Va, volem un gazpacho teu, Edu.
Penjo la foto a l'Instagram i perquè vegis els resultats.
Ok.
Molt bé, moltes gràcies, Joan.
Adéu, que tingueu
adéu.
Bon dia.
Adéu.
Continuem a Fórmula Lesana aquí a Ràdio Estel i ara saludem al gran Diego Díez des de la dietètica. Don Diego Díez, muy buenos días.
Muy buenos días. Puedo dar fe de que, porque estamos al lado, justo, en una de las tiendas
nuestras,
justo al lado del Ninot, o sea que no tienes excusa si te pasas por un sitio que no te pases por el otro.
Exacto.
Queda dicho.
Sí, porque la dietética la tenemos en la calle Mallorca 127, junto al mercado del Ninot.
Correcto.
Entonces, pues, bueno, es en la esquina, ¿no? Igual con Villarroel, ¿puede ser por ahí?
Exacto, prácticamente. Prácticamente. En la esquina con Villarroel. Y puedo dar fe de que lo de que decís es correcto, que ese sitio es estupendo.
Sí, sí, sí. Además, bueno, nosotros también hemos estado y la verdad que son increíbles. El problema es que te tienes que comer tres o cuatro de lo buenos que están. En fin, pues hablamos con don Diego Díez porque nos ha llegado una consulta de una chica que nos escucha que se llama Laura y nos pregunta qué puede tomar para evitar la retención de líquidos. A la que llega el calor empieza a notar la pesadez en las piernas y se le hinchan.
Bueno, en realidad son dos cosas distintas. Una cosa es retención de líquidos, que esa no tiene por qué producirse cuando
calor.
Hace calor,
ya.
Pero el problema es que a veces, en muchas ocasiones, la retención de líquidos se junta con el problema de la mala circulación, que sí es algo que se perjudica con el calor, y esto es, pues son dos factores que lo que provocan es la celulitis. Entonces, la retención va por un lado, de líquidos, la mala circulación por otra. De hecho, los productos anticelulíticos que se recomiendan lo que llevan son precisamente drenantes y circulatorios. Para la retención de líquidos existen drenantes estupendos, pero posiblemente yo lo que le aconsejaría es que pasara por algún nutricionista, por el nuestro, por el que le tenga más cerca, que le tenga confianza,
claro.
Y que mire a ver el tipo de alimentación que lleva, porque posiblemente esté utilizando una alimentación más ácida de lo normal, que provoque en el organismo un pH más ácido del que tendría que tener.
Ajá.
Entonces, cuando el pH es más ácido de lo normal, el cuerpo, aunque no es una teoría, digamos, reconocida, pero hay mucha gente que está de acuerdo en que cuando el pH es más ácido de lo normal, el cuerpo, que en el fondo es un envase, al final lo que hace es retener líquidos para licuarlo y bajar ese pH.
Muy bien.
Correcto. Entonces, habría que hacer una dieta más alcalina. Hay dietas perfectamente alcalinas, porque es que, de hecho, hay muchas veces que estamos tomando productos que consideramos sanos, y lo son, pero son más ácidos. Por ejemplo, productos como la miel o como el yogur, que son productos que dan pues muchísimo juego y que funcionan muy bien y que son muy naturales y muy sanos, pero son alimentos ácidos. Mientras que hay otros alimentos, como las espinacas, por ejemplo,
¿sí?
o otros por el estilo, que son bastante alcalinos. Entonces, lo único que hay que, sin renunciar es estrictamente, pero incrementar los productos más alcalinos y reducir los productos más ácidos.
¿Qué quiere decir alcalinos?
Alcalino es más básico,
vale.
Lo contrario a lo ácido.
Yo había escuchado que por la noche cenar ensalada con lechuga, que te provocaba también retención de líquidos, que no era buena.
No necesariamente.
¿No?
La lechuga tiene...
Como lo verde, así...
No, porque depende. Es que hablar de verde, por ejemplo, hay verdes más oscuros, verdes menos...
Ya.
Hay verduras más flatulentas, hay verduras, ajá, menos flatulentas.
Ya.
Es que no podemos generalizar en ese sentido.
Ya.
La lechuga, el único inconveniente que tiene, así dicho en bajito, ahora que no nos escucha nadie,
sí,
es que es un poco anafrodisíaca.
Ah.
A lo contrario.
Muy bien.
Pues la lechuga y la calabaza.
Lo tendremos en cuenta. Pues Laura, si nos está escuchando, se puede pasar por la dietética y hacer la consulta con Ángeles, la nutricionista. Y bueno, comentar el tema de la alimentación y luego aparte, pues sí, no sé si le podéis también recomendar algo para la pesadez en las piernas, dice que se le hinchan.
Sí, para la pesadez en las piernas hay un producto que se llama Covenal, que es fantástico porque además lo notas al cabo de un cuarto de hora, 20 minutos de tomártelo, son viales, de plantas que son circulatorias, pues notas el alivio en las piernas. Entonces conviene tomarlo con una cierta regularidad, sobre todo en la época de mucho calor. Y de hecho hay otro producto que se llama Alcaline, que es precisamente para alcalinizar, que son unos comprimidos está hecho a base de espinacas y otra serie de ingredientes naturales, y que también alcalinizan y te ayudan a rebajar ese pH ácido. O sea que hay productos para solucionarlos.
Muy bien, y además, pues bueno, este mes también seguimos hablando del producto estrella, el Reduslim. Cuéntanos.
Que es perfecto para lo que nos pide Laura.
Sí, exacto.
¿Entiendes? Porque es para la retención de líquidos, para lo que ella tiene. Lo que pasa es que lo va a trabajar de una forma sintomática. Lo va a tomar y le va a reducir esa retención de líquidos.
Claro.
Pero lo ideal sería que corrigiera el desequilibrio en la alimentación si está tomando una alimentación más ácida de lo normal.
Uh-huh.
O sea, vamos a buscar el origen del problema más que a resolverlo sintomatológicamente hablando, ¿no? O sea, mientras reduce esto mientras cambia la dieta, le va perfectamente el reduslin. Pero si cambia la dieta y no utiliza una dieta tan ácida, que tenga un pH tan ácido, pues luego no lo necesitará.
Muy bien, pues ya saben, las tiendas de la dietética, como hemos dicho antes, en la calle Mallorca 127, junto al mercado del Linot, o aquí en Creu Cuberta 127 también, frente al Ayuntamiento de Hostafrancs. El teléfono 93-424-8916, 93-424-8916. En la página web también pueden hacer las consultas, ladietéticabarcelona.com o el correo electrónico info@ladietéticabarcelona.com. Pues nada, don Diego, hablamos esta semana y a ver cómo me queda el gazpacho.
quiero, si vas, como mío, entre en tu página, sí, y aparezca uno y otro no, me enfadaré.
Vale, lo tendré en cuenta. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Chao, hasta mañana.
El cap li girava.
Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
Factorenergia.cat.
Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Amb més de 15 anys d'experiència, el doctor Iñaki Cercadillo, de la Clínica OA, podrà oferir la seva opinió personal en qualsevol cas de tractament d'implants, bé per solucionar els problemes derivats d'un tractament previ, com per aplicar les tècniques més avançades i avantguardistes en el tractament implantològic i estètica dental. En cas de falta d'os, cirurgia guiada, reconstruccions òssies, càrrega immediata, totes les tècniques necessàries perquè el seu tractament d'implants sigui un èxit. T'esperem a la Gran Via de les Corts Catalanes 620, 5è primera, Clínica OA. Truca'ns i demana cita al 93 343 66 41. 93 343 66 41. Clínica OA. I comença a gaudir de nou del teu somriure.
Ràdio Estel. Si et vaig perdre aquest moment...
Ràdio Estel transmet en aquests moments des de la Torre de Comunicacions de Collserola.
I aquest...
Anuncio vobis, gaudium magnum, habemus papam.
Escolta els divendres, a partir de les 5 de la tarda, Ràdio Estel es presenta. Un viatge en el temps per celebrar els nostres 25 anys. Repassa amb Ràdio Estel les veus, la música amb estil propi, els moments històrics narrats des dels nostres micròfons i els programes que han format part d'aquests 25 anys de vida. Recorda, els divendres, de 5 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es presenta. Un programa que et convida a viure els millors moments d'aquests 25 anys.
Que aniràs de colònies aquest any?
No, però si anés, hi aniria amb dos amics.
Jugaré al mocador. Un, dos, tres, ja.
Ajuda'ns a que no les hagin d'imaginar. Aquest estiu, cap infant sense colònies. Fes el teu donatiu a pereterres.org o al 93 430 1606. Fundació Pere Terrés.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Fórmula Lesant.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí...
Camilo Sesto, Vivir así es morir d'amor. 14 milions de visualitzacions a YouTube, aquesta cançó del 1978... i que avui forma part de la nostra secció de covers.
Ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia.
Bueno, pues sí, Edu y compañía, pues vamos a rememorar esta canción, que aparte de las 14 millones de visualizaciones los que se habrá vendido de singles, etcétera, en la época...
Sí, 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 bastante.
Pues vamos a escuchar diferentes versiones que se han hecho...
¿De quién es esta canción, lo sabemos?
De Camilo Sesto.
¿Es de él?
Ah, el autor, eso sí, sí que no tendría que volver a investigar, pero bueno, vamos a recuperar temas que se han versionado, artistas que han versionado esta canción para diferentes motivos, etcétera. Uh-huh. Empezamos con un cantante argentino, en la cual, pues, en la película Me casé con un boludo, uh-huh. se llama así la película, lleva por dentro de la banda sonora, lleva este tema del cantante Vicentico. Se llama así...
De diciembre.
Que es del grupo Fabulosos Cadillacs y escuchamos la versión para esta película.
Ah, sí, 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 es un mito.
Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora.
que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Vivir así es morir.
Es un poco vacaciones en Benidorm, ¿no?
sí, pero muy tranquilas. Claro, es que versionar una canción tan buena y tan difícil de cantar es complicado.
Es pero una canción difícil aquí, porque tiene muchos giros de subida y bajada.
Vicentico ha hecho lo que ha podido. ¿Qué más
no
tenemos?
Está mal.
Otra banda sonora de otra película, ¿Por qué se frotan las patitas?
Ajá.
Estaba la voz de India Martínez acompañada por José Ángel Carmona. Uh-huh. Y sonaba así de bien.
A ver.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más.
Bueno, mejor.
Sí, eso en total 2 millones de visualizaciones.
Sí, es que India Martínez canta muy bien, tiene un color
y tiene
de voz muy chulo. Entonces
ese ritmo pop que le ha puesto.
Y el otro, el Carmona, que es el de la barba, ¿no? El...
Sí, ese es el.
Que aparte, toca la guitarra.
El de la barba.
La parte también con ese bajo, ¿no? Que suena ahí.
La rumbita. ¿Qué más tenemos?
Vamos con una versión más latina, en este caso del cantante mexicano Kalimba.
¿Kalimba?
Y vamos a ver cómo suena con trompetas, etcétera, ritmos latinos.
A ver.
Traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor.
Pues está chula.
Está buena para una buena noche en la sala tango o una buena tango que cameniza el ritmo.
Verator.
En sí. La cual pues podemos bailar en las pistas de bailes.
Y la cuarta es Mónica Naranjo.
Mónica Naranjo, en una versión que hizo para la gala de los 60 años de Televisión Española con un toque sinfónico. Uh-huh. Por el director de orquesta Eugenio Herrero. Y yo creo que es un fuerte que no haya visto esta actuación debe verla de Mónica Naranjo cantando este tema de Camino Sexto.
Bueno, o sí, o no llegan o se pasan. Bueno, no hay nada como saber controlar la voz. En este caso, Mónica Naranjo va tan sobrada que puede subir, bajar, irse, volver,
lo bueno
donde quiera.
Lo bueno de este tema también que estaba acompañada por el coro de Televisión Española, que se escucha sí. También de fondo, y pues hacía como un cuerpo a la canción importante.
Vamos a escucharlo.
Siempre me voy a enamorar de quien me...
Tragedia griega o algo, ¿no?
Con ímpetu esa canción.
Muy épico,
sí,
todo.
Sí, claro, es que venimos de la rumba, la bachata y ahora la Orquesta Sinfónica de Televisión Española. Bueno, y por último.
Y volvemos de nuevo, tú que tanto viajas por esas carreteras de España.
Sí.
Vamos a irnos con temas de gasolinera, ¿no? De cassette, ¿no? Más de una vez has parado en una gasolinera.
Sí, 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 bastante, bastante.
Y seguramente, pues, has podido ver. La cinta en el año 80 que salió el disco de Los Chunguitos.
¿Ah?
En el cual iba incluido esta versión.
¿Ah,
de,
sí? A ver, vamos a
de Camino Sexto.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora.
El coro es Azúcar Moreno cuando...
Al principio, sí, claro, en cuando... el año 80. En un disco
cuando se portaban bien, ¿no? Con Telecinco.
Sí, con Mediaset, ¿no?
Con Mediaset.
Un título de disco muy singular, Vamos a ver, se llama así el disco.
Vamos a ver.
Vamos a ver. Bueno. Y en el cual pues tuvo... Bueno, tiene 129.000 visualizaciones en YouTube, pero bueno... Ahí,
está muy bien.
Está muy bien esa rumbita de los chunguitos. ¿Con cuál os quedáis, chicos?
Pues, no sé, Silvia.
Yo con India Martínez y José Ángel Carmona, creo, ¿eh?
Yo me quedo con Kalimba.
Ah, ritmo
sí,
latino.
Estoy yo y, sí, bachatero. ¿Y Tony, nuestra técnica?
Está ahí.
Tony dice que los chunguitos, porque también es gasolinera.
Yo me gusta la versión que hace Mónica Naranjo.
Mónica Naranjo, pues
hoy. Me parece que hoy no hay punto de desempate hoy.
Y Ángels, nuestra chica de recepción, si nos está escuchando. No, que está al teléfono. No puedes empatar.
Está trabajando.
Pues nos quedamos con India Martínez, ¿eh? Y escuchamos esta canción de Camilo VI, Vivir así es morir de amor, interpretada por India Martínez y a la guitarra José Ángel de Carmona.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar.
Y si lo que quieres simplemente es vivir sin morir de amor, pues puedes informarte sobre este piso reformado de 92 metros cuadrados que nos ofrecen desde Eurofincas, situado en la Rambla de Badal, con calle Constitución. Se distribuye en salón de 28 metros cuadrados, con salida a balcón, cocina independiente, galería y un pequeño patio de 6 metros y medio. 4 habitaciones, 2 de ellas dobles y 2 baños completos. Buenos acabados, carpintería de aluminio y madera, suelo de grés, calefacción a gas y aire acondicionado. Primer piso real en finca tranquila con 2 ascensores. En la Rambla de Badal, esquina calle Constitución. Muy bien comunicado, con transporte público a 5 minutos andando de la parada de metro L1 Santa Eulalia y a 10 minutos de la parada de ferrocarril.